Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada, una volta més a una nova retransmissió de Radio Villarreal.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem ací per a poder viure un altre partit.
El Villarreal a la Ràdio del Villarreal.
Estàs a la 92.2 FM.
Molt bona vesprada, és l'una i un minut, soc Clàudia Balado i vos porte l'actualitat del dia. La Diputació de Castelló ha aprovat la resolució de la convocatòria d'ajudes per a la contractació de serveis d'assistència social en 42 municipis de l'interior de la província, principalment de la petita, de petita grandària. D'aquesta forma, les ajudes socials del govern provincial aconsegueixen als 111 municipis de menys de 20.000 habitants. I és que la Diputació ha atès les peticions dels pobles petits que reben subvencions per el finançament dels costos salarials i les despeses dels equips socials de base, que són els que s'encarreguen d'atendre a les persones més vulnerables. S'ha aprovat ajudes per valor de 125.525 euros que serviran per a garantir que els 32.000 habitants dels 42 pobles que s'integren en les sol·licituds de les ajudes tinguin els mateixos serveis socials que els municipis més grans de la província. Ja a Castelló, l'equip de govern de la ciutat de Castelló s'ha reunit amb el cap de l'Agència Valenciana Antifrau, Joan Linares, i la directora de Prevenció, Formació i Documentació d'aquesta entitat, Sílvia Bernina, per tal de conèixer la seva activitat i desenvolupar la proposta aprovada en el plenari extraordinari de febrer de crear una oficina municipal contra el frau i la corrupció. Per part del govern han estat presents el regidor de Transparència, Ignasi García, la vicepresidenta i la delegada de l'àrea del govern obert de participació, Ali Brancal, i la regidora Anna Peñalver. Escoltem a el regidor de Dani, Ignasi García.
Jo ens hem reunit amb els representants de l'Agència Antifrau Valenciana per a conèixer no només la seva activitat, sinó perquè, com sabeu, hem de ficar en marxa una agència de prevenció o una agència de bones pràctiques en l'Ajuntament de Castelló, tal com va acordar el plenari, en el plenari extraordinari que van realitzar en el mes de febrer sobre la corrupció i que va tindre el suport de tots els grups polítics. I una de les primeres coses que hem detectat és que és necessari, com no podia ser d'una altra manera, que dotem de recursos humans i econòmics l'agència. Avui el govern de Castelló ens hem reunit.
Ja anem amb l'àmbit provincial i esta vegada anem a Almassora. Sota el títol Vacances a Escena, l'Ajuntament d'Almassora oferirà activitats infantils i juvenils durant tot el mes d'agost i la primera setmana del setembre. El Col·legi Errando Vilar serà el centre en el qual es desenvoluparan els tallers on l'alumnat treballarà valors com la igualtat, la solidaritat, la protecció de l'entorn i la companyia mitjançant el desenvolupament de representacions artístiques i la creació dels elements més necessaris per això en classes de manualitats. Les activitats s'estendran des del 30 de juliol fins al 7 de setembre i estan dirigides als més menuts d'entre 3 i 14 anys. La prescripció, que podrà realitzar-se fins al 16 de juliol en el SIAC o la web municipal, es dividirà en quincenes i tindrà un cost de 30 euros per a cadascun d'aquests períodes. A més, Vacances a Sena disposarà d'un servei de menjador amb un cost addicional de 24 euros per quincena. I continuem al municipi d'Almassora, on ja es posa en marxa el bus de la marxa que habilita cada estiu que les persones que habiten en la localitat puguen anar a Benicàssim i al Grau de Castelló cada dissabte, on començarà a funcionar el pròxim 7 de juliol. El servei es mantindrà actiu fins al 25 d'agost i també, com cada any, el bitllet no tindrà cap cost per als viatgers. Cada nit de dissabte, el bus de la marxa realitzarà dos trajectes d'anada amb eixida a les 11 i a les 12 i mitja i tres de retorn des de Benicàssim i el Grau de Castelló. Les hores són les 3 i mitja, les 5 i les 6 i mitja del matí. Les dues primeres parades estaran situades en el districte marítim, en el centre de Carabineros i en el complex comercial La Mediterrània, mentre que altres dues estaran en el nucli urbà, com la plaça Santa Isabel i el carrer Boqueres 74. Els punts de destinació seran la plaça del Mar del Grau de Castelló i el carrer Corts Valencianes de Benicàssim. I el viatge de tornada tindrà les mateixes parades en un ordre invers. I l'aluari de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Almassora oferirà per al pròxim curs un nou nivell d'anglès a la seva oferta acadèmica. Es tracta del nivell B1 d'anglès, en el qual es pot preinscriure des d'avui l'alumnat que va estudiar aquest, el nivell B1.1. El curs passat, el Servei d'Informació i Atenció Ciutadana ha començat a registrar aquest matí les sol·licituds presencials per a classes del següent curs 2018-2019. I ara ens anem a l'Onda, l'Ajuntament d'Onda. Continua amb la campanya de neteja dels camins rurals del terme municipal per al manteniment i la millora de l'estat de conservació d'aquests vials i augment de la seguretat de vial. L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, ha manifestat que la brigada verda que van encargar a través de l'àrea de territori, sostenibilitat i dinamització econòmica que gestiona el tinent alcalde Àngel Badenas està donant a terme els treballs que centren en desbrossar i netejar els camins i els seus marxens. I a l'àmbit municipal, des de l'oposició, el PP a Vila-real ha reclamat davant la nova consellera de Sanitat el centre de salut de Torremosa pendent al municipi. Els populars han demanat a l'equip de govern que aprofiten la marxa de la consellera Munt per exigir que s'engegui l'ambulatori que fa falta després del tancament consumat per el PSOE i Compromís. La regidora del Partit Popular a Vila-real, Marisa Mezquita, ha explicat que després del tancament del centre de salut que s'anava a construir un de nou i estan ara a l'espera de notícies. L'edil ha assegurat que quan es fa alguna pregunta en relació a aquest tema, els responsables de l'equip de govern contesten en evasives. I a l'òrgan de govern, l'àrea de serveis públics de Vila-real incorporarà robots d'última tecnologia per inspeccionar la xarxa de clavegueram. Així ho ha fet saber el diari Mediterrània. Aquest és l'objectiu del procés de licitació del servei que presentaran en els propers dies. El contracte serà de 200.000 euros a l'any i per al present de 2018 ascendirà a uns 80.000 euros en vista al fet de que els treballs començaran a la fi al final d'agost o presumptament cara al mes de setembre. Entre les primeres accions que executarà la signatura que assumeix les tasques estarà coordinant-se amb el consistori per crear la té una localització de les canonades de la ciutat. Mitjançant el mateix es comprovaran els diàmetres de les canalitzacions per conèixer les capacitats de descàrrega de la xarxa i facilitar les expressions robotitzades per tractar els punts conflictius del clavegueram de Vila-real. I a la roda de premsa d'avui, el regidor de Serveis Públics, Francisco Valverde, ha parlat del pressupost de la regidoria, on es destinaran 2 milions d'euros. El regidor ha explicat que entre els treballs que se faran està dins la millora de vida dels ciutadans, es troben la remodelació i la semipeotanalització dels carrers de Leceomo i Buenos Aires. Escoltem al regidor.
Cervantes y Dolors en Zumalacárregui y anem a fer el carrer Buenos Aires. Carrer Buenos Aires entre lo que es la Purísima y Creus Belles y el carrer Comunión.
Valverde també ha apostat per les empreses de la ciutat de Vila-real.
Veis que se donen al poble puguen continuar donant-se per les empreses locals. Una aposta que pense que havia estat molt encertada, no sols per el tema de l'economia, que és un tema evident, no? La recirculació de la economia, l'economia circular de les empreses locals que donen serveis, que cobren de l'Ajuntament, dels impostos que paguen els veïns, però al mateix temps, com creen economia, pues, aquests mateixos veïns que han pagat els impostos, pues, si tenen un bar, si tenen una tenda, si tant, pues, també reben un reflujo d'aquesta economia. A part d'això, crec que s'havien demostrat les empreses locals com altament eficients, altament en el tema de les garanties, de les obres, dels serveis, ens donaven segur que més garantia que altres que podrien vindre de més lluny.
Per una altra banda, el regidor Francisco Valverde ha destacat la instal·lació de nous jocs de gran format als jardins de la Mariorenga i Jaume I que sumen a la remodelació del jardí de la Muntanyeta.
Anem a continuar en la mateixa política de remodelar els jardins, ficant en cada jardí el seu cartell, en la seva història, en el seu catàleg florístic, en el seu diversitat de xos que n'hi ha, en més informació per al ciutadà, però a més anem a fer una gran inversió de vora 150.000 euros en el que són xocs de gran format. Vull dir, no és un tobogán, no és un columpio, són aquests xocs integrats molt grans que tenen diversitat de xocs en el mateix xoc i que d'alguna forma pues, són un centre d'interès per als més menuts que també governem per a ells, per als més menuts, que són els més importants perquè són el nostre futur. Anem a actuar en el jardí de la Mayorazga, anem a actuar a ficar també en el Jaume I.
Fins ací, l'actualitat d'avui és l'una i quart i continuem amb més protagonistes.
¿Te vas de vacaciones?
vacaciones o tienes una cena veraniega y quieres ir a la última, en Juanjo Jove tienen descuentos del 30 al 50%. ¿Te los vas a perder? Acércate a Juanjo Jove, calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Renueva tu sentimiento amarillo. Abónate ya al Villarreal. Además del mejor fútbol, tendrás muchísimos beneficios con el Hielo Club. Premiamos tu asistencia con el abono VIP, oro o plata. Descuento para jubilados y pensionistas. Y anima desde la grada animación. Hasta el 6 de julio, renovación y alta de nuevos abonados en taquillas del Estadio de la Cerámica y tienda de Plaza Mayor en Villarreal. Y oficinas TAU en el Pabelló Ciutat de Castelló. Más información y renovaciones online en villarrealcf.es y en la app oficial. Villarreal Club de Fútbol. Un color, un sentimiento.
Ven a Cafetería Roma y disfruta de los mejores helados. Prueba los deliciosos sandwiches de Kit Kat, Oreo, Chips Ahoy o M&M's. Un auténtico placer para tu paladar. Cafetería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Disfruta de las noches de verano en McDonald's, porque abrimos para ti todos los días hasta las 2 de la madrugada en nuestros restaurantes McDonald's Ciudad del Transporte en Castellón y McDonald's Villarreal. Y para los más noctámbulos, viernes y sábado abrimos toda la noche en McDonald's Villarreal. Disfruta el verano con McDonald's.
En Renault seguimos diseñando nuevos límites. Este mes y solo para unidades limitadas en stock de la nueva gama Renault Limited podrás disfrutar de un descuento de hasta 6.500 euros y un año de seguro de regalo. Date prisa y ven a la red Renault, porque aunque nosotros no tenemos límites, el mes de julio sí. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Una 18 minuts del migdia en aquest espai que dediquem a tradicions de Villarreal. Doncs, com cada setmana, anem a portar-vos tradicions que moltes vegades són desconegudes per a vosaltres, que també igual no les recordeu, que també pot ser que no recordeu i que vos anem refrescant la memòria de tradicions del nostre poble. Hem parlat de tantíssimes coses, ens ha descobert d'un ventall tan gran de tradicions el nostre regidor de l'Ajuntament de Villarreal, Santi Cortells, bon dia.
Bon dia.
Doncs una setmana més ens vas a descobrir o redescobrir algo molt tradicional i algo que porta, jo crec que ho haurem vist milions de vegades, però igual no sabem ni el que és. De què anem a parlar?
Bé, anem a parlar de l'antiga central hidroelèctrica, que es coneix com la Llum de Tol, i el que també hi ha al costat, i a més així tenim un company que ens ho pot explicar molt bé, ara direm qui és, que és l'ermita de la Llum, dedicada a la Xeperudeta, la Mare de les Ampares, la patrona de València. I això té moltíssima, moltíssima història. Com vaig arribar jo a l'ermita de la Llum?
A veure, perquè t'encanta indagar, Santi?
I precisament va ser així, indagant. El que passa és que realment no té res a veure l'ermita en si, Bé, és perquè com fent una mena d'inventari personal de tot el patrimoni que té este poble en santets associats a gremis, no? Com pot ser Sant Josep,
sí.
I doncs n'hi ha uns quants que són propietat de l'Ajuntament. I a vegades també sabia que per les cases hi havia alguns per ahir perduts.
També hi ha, també.
Sabeu que la Guerra Civil molta gent per por aquells, pues, se'ls va quedar en casa. I jo sabia que per ahir hi havia, no? I buscant, em van dir que algú d'aixòs venia del que es coneix com l'Ermita de la Llum. Aquestes històries urbanes i subratlles urbanes que te conten i que se van... I jo dic, home, doncs qui millor per a preguntar-li sobre això que Carles Amiguet, que em dirà si és una història urbana i alguna cosa de veritat, algun santet.
I per què Carles Amiguet? Bueno, bon dia, Carles.
Bon dia.
Per què? Pues, quina relació tens en l'Ermita de la Llum?
Podria ser que fora l'amo.
Pues això és,
bueno,
és l'amo.
Jo i el meu germà.
No te'l deixes fora,
És compartit, és compartit, sí.
Doncs bé, on està situada l'Ermita de la Llum?
Bueno, l'Ermita de la Llum està situada al costat de la central hidroelèctrica Vila-real, el Salt de Vila-real, que es diu que tradicionalment la gent la coneix com la Llum de Tol. Tol és el malnom del meu besavi,
sí.
I a partir d'ahí, pues, per això la Llum de Tol. Sí.
La Llum de Tol.
Sí.
Doncs, bueno, comenteu-nos, és cert aquest mite urbà que estava comentant el regidor?
Bueno, pues realment no. Allí no ha hagut mai cap sant. Allí l'advocació de la capella va ser la de la Mare de Déu dels Desemparats, per una raó molt senzilla. I allí no va haver mai una Mare de Déu dels Desemparats, era un quadre, el que n'hi havia. No hi havia imatge, ni abans de la guerra ni després. Era simplement un quadre que a la guerra sí que va desaparèixer, junt amb totes les ornamentacions.
Però va desaparèixer vol dir que el van robar o que se va salvaguardar per a que no desapareguera?
Se deguera salvaguardar, però després de la guerra ja no va tornar a eixir.
Ni això, no el tindràs en ta casa?
Pues no. La veritat és que no, perquè te tinc que dir que allí, en l'època que se va fer, o sigui, l'ermita se fa, no sé si vols que es comencem a parlar
un poc
d'història, l'ermita se fa perquè allò, bueno, en un principi allò era una fàbrica de paper d'estrassa,
sí.
Que és el que munta el meu besavi compra un dret d'aigua i junt amb el dret d'aigua va fer una fàbrica de paper d'estrassa, de paper de cotó. Allí portaven els draps de cotó i ell en la força de l'aigua, els batans picaven tots els draps i d'ahí feien el paper d'estrassa, i aquest gordo,
sí.
Que s'ha gastat tota la vida en les pescateries i en les carnisseries i demés, que, però allò també va ser en l'època, perquè això és mitjans del segle XIX, allò va ser una bombolla econòmica. Mentre només n'hi havia una fàbrica de paper d'estrassa, pues el negoci no va bé.
Clar.
Però quan la cosa va anar a començar, pues al final va fracassar.
Hi havia competència i...
Va fracassar. Va fracassar i van vindre, entonces, pues, tots els canvis d'amo que n'hi ha allí. Allí n'hi ha 53. Busquen, sobretot, el dret de l'aigua. 53 és dir un número, eh? No?
Sí, sí.
Però, sobretot, busquen el dret de l'aigua, que el dret de l'aigua no se concedia en facilitat, i com el meu besavi sí que el va aconseguir, doncs volien ixe dret d'aigua, perquè en ixe dret d'aigua podien produir electricitat. Tinc que dir que la primera il·luminació dels carrers de Castelló, la família d'Àvalos, els de la Fundació d'Àvalos Fletcher, la família d'Àvalos, que portava la llum de gas de Castelló, va voler anar llevant la llum de gas i anar ficant l'elèctrica. I la primera llum elèctrica li la van comprar al meu besavi, perquè ell en la fàbrica de paper se va muntar una dinamo. La dinamo, pues, ell la ficava en marxa quan li feia falta per tindre algo d'electricitat per la maquinària d'ell o per lo que fora. Entonces li van dir que si la deixava per les nits, li compraven la llum. Entonces, com ell deixava en marxa la dinamo i la electricitat que se produïa, se van tirar els primers cables travessant el riu que va a Castelló, i a partir d'ahir, pues, la primera il·luminació de Castelló ve des d'aixa central hidroelèctrica de lo que encara no era central hidroelèctrica, perquè encara era fàbrica de paper, però que deixava, el meu besavi deixava la dinamo en marxa.
I a Vila-real?
a Vila-real arribarà després. És que ahir és quan ja es comença a entrar. Ja el meu besavi ven el dret d'aigua, ve una família de València, la família Bellón, ingenieros, la viuda Estela. Ahir entra un mare magnum d'empreses que es comencen a muntar societats, a passar, sobretot, i ja se transforma com a central hidroelèctrica. Deixa de ser fàbrica de paper, evidentment, perquè allò va fracassar, i passa ja a ser central elèctrica. I la central elèctrica arriba un moment en el que allí vivien, allò se fa com una masà, allí hi ha com una, diguem així, com una indústria, com una colònia industrial, no? N'hi ha vivint 9 famílies contínuament tot l'any. Entonces, el mateix amo, que era la família Estabellón de València, veient la necessitat, li demanen permís al meu besavi, que encara era l'amo del terreno, de part del terreno, de fer una ermita en un tros de terreno d'ell. Una ermita per donar servei de missa i d'oficis a la gent que vivia allí.
Que treballava, clar.
Que treballava i vivia allí. Entonces, era molt més fàcil portar un capellà en diumenge que no baixar tots a missa al poble, que està a 6 quilòmetres, sense voler, no és el mateix ara que entonces.
En ese moment.
No n'hi havia vehicles de motor, ni n'hi havia... Ara, perquè l'ermita se fa en l'any 1901.
Ja veus.
En l'any 1901 encara està la pedra del brancal de la porta, encara està allí, està el gravat en l'any 1901, que és l'any que s'inaugura. I això, i entonces, com el que obra en casa ajena pierde la cal i l'arena, la central és propietària de totes les cases que n'hi ha allí, però l'ermita està construïda en terreno nostre. Entonces, nosaltres, per això, l'ermita la construís aquella família i ja està.
Molt bé. Que interessant el que ens acaba de contar.
Home, jo pensava que una de les millors maneres de conèixer la història de l'ermita de la llum o de l'ermita de la primera llum, que també es coneix així, perquè he anat indagant, era precisament portar l'actual propietari així assegut, no? Perquè ens ho conta de primera mà.
En quin estat està, Carles, en aquests moments?
En aquests moments està derruïda. El problema és que on la van construir van fer un terraplè. I aquest terraplè van aprofitar i van fer una cisterna. Ho explico perquè veureu el perquè. Entonces, el terraplè té la cisterna i per poder omplir la cisterna del camí se va desviar i quan hi havia plogudes s'omplia la cisterna. I la cisterna estava per quan venia l'aigua roja al riu, perquè les dones pogueren llevar i per poder tindre un servei d'aigua límpia.
Sí.
Què passa? Que quan s'abandona la vida allí, perquè la vida d'estar vivint, pues, cavallar cap als anys 60, 70, se deixa d'estar vivint allí, perquè es comencen a reduir el número de persones per turno, perquè antes n'hi havia dues persones per turno, de matí, de vespre, de nit, i de descans, 2, 4, 6, 8, i després la família dels meus pares, que era l'encarregat. El meu avi era l'encarregat de la central. I mon pare i ma tia van néixer allí. Néixer físicament al poble, però vamos, que vivien els meus abuelos allí, van néixer allí, no? I ho dic jo perquè el terraplè este, quan se va deixar de viure, no se va fer, no vam tindre el cap, nosaltres ni ho vam pensar ni mos ho vam imaginar, de tallar l'aigua. Entonces, què passa? Que allò va anar omplint-se cada vegada que plovia, s'omplia el bancal on està l'ermita i al final va cedir la paret lateral que aguantava. Llavors, el cedir la paret lateral és quan ha caigut tot el resto de l'ermita.
Que llàstima, eh?
Pues sí, nosaltres vam estar, això ja fa uns quants anys, està inclús mirant de poder trobar alguna subvenció, poder trobar alguna història per poder restaurar-la o per almenys mantindre-la i demés, però era complicat, tenia que ser una associació la que ho demanara, vam intentar fer, els meus amics van intentar fer l'associació d'amics de l'ermita de la Llum de Tol, però vam arribar tard. Vam arribar tard perquè encara no havíem començat els tràmits de fer l'associació i, a més, un dia de Sant Josep, que després, o sigui, ja estava tocada de mort, però després ens vam enterar que aquell dia de Sant Josep resulta de que va haver un mini terratrèmol, i jo crec que això podria ser el que va desencadenar el que ja estava a punt de caramelo, perquè... I veu ahir la imatge que...
Sí,
que...
no, perquè tenim ací a taula, clar, en la ràdio no es veu, un llibre que va presentar Pasqual Batalla, poc abans de faltar, que està dedicat precisament a l'Ermita de la Llum, que, de la qual estem parlant. I ací hi ha una imatge que encara està en unes condicions...
està bonica,
Lamentables, perquè ahir ja no, ja no mos atrevíem a entrar, Ja la vam tancar en cadenes, que després, cada vegada que anàvem... havien trencat la cadena, havien trencat els candats, perquè la gent volia entrar allà dins, deixaven rams, jo què sé, una cosa esotèrica.
Però clar, no sé, que és una història molt bonica, que jo crec que s'hauria de conèixer i s'hauria de contar.
Sí, perquè d'alguna manera jo crec que està també lligada amb un canvi social. Fixeu-vos que pensem ara en el Sereno, que passava pels nostres carrers, o quan també hi ha històries que diuen que la llum es tancava quan hi havia lluna plena, precisament per estalviar gas, no? Perquè primer ens il·luminaven en oli, després en gas, després passa a ser la llum, vull dir, és tota una evolució de la nostra societat que jo crec que l'Ermita de la Llum representa i se canvi també la societat de Castelló i de Vila-real.
Jo, nosaltres estem allí al Maset, que nosaltres en estiu estem allí, i el Mas, que és la primera vivenda, segons Matia Conción, la germana de Mauilo, va ser la primera vivenda en tindre llum elèctrica. Perquè la tenia allí al costat i entonces per la nit, i clar, quan va arribar la llum elèctrica al poble, la gent no volia ficar-se ni baix de les bombilles, perquè allò deia que era bruixeria. I sin embargo, pues, ma tia Conción i tota la meva família estaven tan acostumats que els pareixia el més normal del món, claro. Eren coses curioses, no? Dices que contava ma tia Conción també que era una dona molt bona.
Clar, si a poc que te poses a investigar, quan va arribar la llum per primera vegada a València, no? Es veu que va arribar en aquest ordre, primer Barcelona, després Madrid, després València. I arriba a una tenda en el 1882 que es dia la Casa Conejos, una casa de València, i la primera vegada que presenten allí llum elèctrica, també, com ha comentat ara Carles, allò va ser un autèntic espectacle. Fa poc ho publicava.
Pensarien que seria màgia, quasi, no?
Pràcticament màgia.
Sí. Ja t'he dit que el poble era cosa de bruixes, això. No, no, bruixes. Això no podia ser bo, no volia ficar-se ningú ni baix de les bombilles. Sí.
Dime, Santi.
No, i s'ha creat d'alguna manera la tradició de la llum. De la llum elèctrica, no? Perquè això ha començat en un moment d'on havia començat llegat a esta ermita a la qual vaig arribar per la història que us he contat al principi, simplement per històries urbanes, i vaig acabar en Carles Amiguet, que ens ha contat avui unes històries molt, molt curioses.
Sí. Tinc que dir-vos que no ho sabem cert, perquè no ho sabem cert, perquè no s'han trobat ni plànols ni històries. Aixina com de la central sí que se sap que és de Ros de Ursinos, de l'arquitecte de Castelló que treballava per la Viuda Estela. Pensem nosaltres que si l'ermita també seria, perquè era l'arquitecte de l'època que va fer la central i després va fer l'ermita. Ens imaginem que serà d'ell, però no han pogut ni s'ha pogut
la
gent... No està confirmat. Ni hi ha gent que ha estat buscant plànols i ha estat buscant històries, però no s'ha trobat. Des de luego és enginyeria, o sigui, arquitectura de l'època industrial, perquè si se mira bé, pues és una roda dentar dels mecanismes i de més, i vol representar un poc això, i això nosaltres pensem que si seria de Ros de Ursinos, possiblement del fill, però no ho sabem cert tampoc, entonces no ho podem afirmar, podem especular i dir, però no afirmar, no?
I això no podria considerar-se com un lloc protegit realment per la història que té?
Bueno, la veritat és que en el terme de Vila-real n'hi ha poques capelletes i poques ermites.
Aquesta pregunta la trasllada també al regidor, que és el que...
Sí.
Jo, en el llibre que va presentar Pasqual Batalla, és un dels més importants que figuren així.
Sí, però hauria de tindre com una, no sé, llei de protecció, o no sé, o algo de patrimoni, algo que Vila-real ho protegirà, o l'Ajuntament, evidentment... Com a un patrimoni
ara la veritat en aquests moments està trencar. Només queda la paret de lo que era, diguem així, l'àbside de la església, on estava la part de la sacristia, perquè això tenia era una única nave, evidentment, i al fons estava l'altar, i darrere de l'altar pues, una miqueta de sacristia, que n'hi havia allà un armari i un mundo d'estos de fusta, que això va desaparèixer tot, van furtar hasta les rajoles se'n portaven de quan en quan. Ens van furtar la pila bautisme, la pila de l'àvia beneïda que n'hi havia a l'entrada, van furtar la campana...
És que és increïble.
Un desastre. La gent feia maleses, no? Home, perquè ho veiem vell, com no se gastava, i feia molts anys que no se gastava, pues, al final pues, la gent diu, ui, això m'ho enduc jo.
No ho necessitaran, no?
Ferro vell, metal i cobre...
Ja.
Sí, però bé.
Bueno,
si
alguna cosa més a afegir?
Acabem llegint un trosset del llibre que va presentar Pasqual Batalla, si
pues
voleu.
Doncs sí, que millor.
I així tanquem aquest espai. L'última part que va escriure sobre l'Ermita de la Llum diu: actualment els seus descendents segueixen conreant aquelles terres plenes d'història heretades dels seus avantpassats. Cada racó és un record que els actuals amiguet s'encarreguen de mantenir ben viu i candent. A ells els agrada dormir, com sempre ho han fet, els tol, ara només a l'estiu, amb els rondinets de les turbines de la central. Porten molt endinsat en la seva ànima el record dels tol, tal com ens assegura Amparo mentre mira l'edifici de la central a través de les reixes fetes per l'avi Pasqual. Això sí, confeccionades, com no podria ser d'altra manera, en una persona tan destra amb ferro d'algunes rodes de carro del tot inservibles.
Jo crec que cada vegada que recordem paraules de Pasqual el tenim així present, eh?
Sí. Bueno. Sí, recorde perfectament el dia que vam vindre a fer l'entrevista, en què vivia ma mare, i això fa uns quants anys, i la veritat és que vam estar molt contents, molt satisfets, igual Pasqual, que ma mare, que tots vosaltres, no? Que va ser, mira, més aviat que la cara de gallina, només de pensar-ho.
Imagine.
Sí.
Santi, Carles, gràcies per haver-nos acompanyat i per contar-nos una miqueta més sobre la història.
A vosaltres.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
El nuevo Alberto viaja con más equipaje. Solo necesitaba un coche más grande y nos lo contó.
Con Credit Realidad de Grupo Cooperativo Cajamar fue muy fácil. A partir de 10.000 euros, desde 48 hasta 96 meses.
Porque hay ilusiones que cambian tu vida. Hagámoslo Credit Realidad. Contigo hasta el 31 de agosto.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es caqui. Y ahora un 30% de descuento en marcas como Liujo, Guess, Munich, Fracomina, Sylvian Hits. Viste con distinción este verano en Caqui Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
El verano está llamando a tu cuerpo. Comienza la operación bikini. En el Centro Deportivo Asfit Villarreal podrás entrenar de forma saludable. Tendrás tu nutricionista y disfrutarás de las mejores clases. Apúntate ahora y di la palabra Asfitmanía en recepción y obtendrás un descuento del 10% en tu plan. ¿A qué esperas? Apúntate y disfruta. Centro Deportivo Asfit, Carretera Honda, Villarreal.
Con la M, empresa de alquiler de vehículos donde alquilar una furgoneta por horas.
Malco Rentacar.
Correcto. También con la M, empresa de alquiler de vehículos con furgonetas de carga y frigoríficas de cualquier tamaño.
Malco Rentacar.
Correcto también. Contiene la C, empresa de alquiler flexible de vehículos donde alquilar un coche por días, semanas, meses o años.
Malco Rentacar.
Y por último, ser cliente de esta empresa y olvidarte de gestionar tu flota.
Malconizarse.
Correcto. ¿Y a qué esperas? Ven a Malco Rentacar y malconízate. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón y Villarreal.
En Big Mat encontrarás la piscina Acer Blanco Balada de 5 metros por menos de 75 euros al mes.
Ven a Big Mat y coge nuestro folleto. Te ayudaremos a disfrutar del verano.
Big Mat, la tienda profesional de la construcción.
Big Mat del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Clínica Doctor Rojo en continua innovación. Prueba la última tecnología láser en medicina estética, antienvejecimiento y longevidad. Elimina eficazmente el acné y las marcas que produce, varices, arañas vasculares y lesiones de piel precancerígenas. Clínica Doctor Rojo en Pérez Bayer 1B de Villarreal. Atento a los precios de supermercados Cash Domestic para toda la familia. Jamón cocido campo frío un cuarto, 1,99. Pechuga pavo campo frío un cuarto, 1,79. Leche cremosita, 0,55. No, no son ofertas, son nuestros precios. Supermercados Cash Domestic, Avenida Italia, Vila Center.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
I avui tenim amb nosaltres a José Miguel Llopis, gerente de la clínica dental Llopis Díaz, per a parlar-nos una miqueta de la salut dental i també parlarem dels colors de les dents, com ha de ser i quin seria el color saludable. Hola, muy buenos días, José Miguel.
Muy buenos días, encantado.
Gracias por acompañarnos hoy. Muy importante en verano esa limpieza dental también porque se abusa un poquito más del dulce. ¿Cómo tendríamos que tener una limpieza adecuada para nuestros dientes? ¿Tres veces al día lavarse los dientes o cómo va esto?
Así es. Es recomendable no solo en verano sino todo el año cepillarse tres veces al día durante dos o tres minutos sin olvidar también pasar la seda dental. Es importante también para limpiar el espacio interdental entre los dientes, Además, pues llevar una dieta rica en frutas y verduras, con vitaminas, y beber mucha agua.
El tema, el agua, para los dientes, ¿por qué? ¿Qué beneficios tiene el agua también, como acabas de decir, para mantener esa limpieza?
Pues el agua primero que lo que hace es que tengamos una buena salud, porque bueno, aumentamos la hidratación. Además, el agua hace que cada vez que bebemos líquidos que no sean azucarados ni carbonatados, hace que parte de esa placa que se nos acumula disminuya también.
Has nombrado ya los líquidos, digamos los refrescos, ¿no? Que también ahora pues en verano creo que se aumenta incluso un poco el consumo de ellos. ¿Qué factores negativos tienen para nuestros dientes? Porque la verdad creo que no somos conscientes de, por ejemplo, la Coca-Cola, la Fanta, que tiene una cantidad de azúcar elevadísima y no nos damos cuenta porque al ser líquido parece que sea algo más ligero, pero para nada.
Así es. Primero, pues eso, lo que comentabas, que lleva una concentración muy alta de azúcar, que hace que baje el pH también de la cavidad oral y es más fácil que podamos sufrir primero de caries y segundo también de sensibilidad dental. Ya no solo las bebidas frías, sino, como decíamos, azucaradas e incluso ácidas también.
También quería hablar un poquito del tema del blanqueamiento dental. Que ahora, por lo que se puede ver, está bastante de moda, ¿no?, blanquearse los dientes, pero ¿hasta qué extremo es bueno? Porque creo que el color natural de los dientes no es un blanco blanco, sino que tienen que tener un poquito de tono.
Así es. Bueno, primero recordar que el blanqueamiento es un tratamiento odontológico, que no es un tratamiento meramente estético, que tiene que estar siempre supervisado por un dentista o un especialista. Tiene que ser un producto homologado y un producto seguro. El blanqueamiento como tal es como una oxigenación de la dentina de los dientes para volver a darle ese color original que cada persona tiene. No podemos conseguir un blanco mayor de lo que nos permitan nuestros propios dientes, ¿eh?
O sea, hay que tenerlo muy en cuenta porque ahora han salido unos aparatitos, no sé si los conoces,
sí,
que esto lo puedes comprar y lo puedes tener en tu casa e ir haciéndotelo.
Claro. Claro, primera, que los resultados que indican que vamos a conseguir no son ciertos. Y segundo, que no está regulado. Realmente un blanqueamiento tiene que estar siempre realizado y supervisado por un profesional.
Uh-huh. O sea, que si alguien quiere hacerse un blanqueamiento, tiene que acudir siempre a un profesional para que le diagnostique, ¿no? Si necesita un blanqueamiento o no, simplemente es el color que tiene esa persona en los dientes.
Así es, hay que hacer siempre un diagnóstico previo, tanto de dientes como de encías. No olvidemos los tejidos blancos, podemos utilizar un producto que no sea seguro y dañar la mucosa, los dientes, las encías, ¿eh?
Ya también, como estamos en verano, hemos hablado de los refrescos. Ahora vamos a hablar también de los helados o de esos productos un poquito más fríos, que muchas veces la gente tiene molestias, ¿no?, por esos cambios de frío-calor. ¿Esto a qué se debe? ¿Es porque tienen algo mal en las encías, en los dientes, o es algo habitual?
Probablemente sí, deberían de acudir al dentista para hacer una revisión. Hay varios factores, pueden haber recesiones de encía. Hay pacientes que son bruxistas, que apretan o rechinan los dientes, y esto también hace que aumente la sensibilidad o que no llevamos una buena rutina de higiene dental.
¿Nos podrías dar algún consejo para evitar o prevenir este contraste?
Sí, pues primeramente llevar unos buenos hábitos de higiene dental, utilizar una pasta dentífrica o un colutorio que no sea abrasivo. Si son bebidas y alimentos muy fríos y ya tenemos algo de sensibilidad, esperar unos minutos antes de tomarlos. Evitar, como decía antes, las bebidas y los alimentos ácidos. Y evitar, sobre todo, también malos hábitos, que muchas veces no lo pensamos, pero hábitos como morderse las uñas, comer pipas, usar palillos, todo esto hace que aumente todavía más la sensibilidad. Además, el cloro de las piscinas también afecta a la salud dental, provoca también una erosión y puede producir más sensibilidad todavía.
Vaya, qué curioso del cloro de la piscina. Nunca lo había oído. ¿Y eso qué es? Pues que afecta, sí, ¿no? Porque claro, el agua al final acaba entrando en la boca y podemos tener algún problemita.
Eso es, el cloro es un producto que erosiona, es abrasivo. Entonces cambia el pH de la boca también y afecta a los dientes y produce más sensibilidad.
Oye, pues muy bien saber esto, porque la verdad que no somos conscientes tampoco ni de dónde nos metemos muchas veces. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, José Miguel.
Gracias a ustedes.
¿Estás interesado en ser tu propio jefe? ¿Tienes una idea y necesitas ayuda para desarrollarla y montar tu propio negocio? Tenemos la ayuda que necesitas. Contacta con nosotros. Los lunes, martes y miércoles en Efecte Villarreal. Los jueves en la Casa de Cultura de Onda y los viernes en el Casal Jove de Burriana. Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 664-32-4580. Servicio público y gratuito.
TEC Idiomes, centro examinador oficial de Pearson, Trinity y preparador de exámenes de Cambridge, prepara la oferta de cursos intensivos para el mes de julio, inglés, alemán y francés. Consulta horarios y tarifas en nuestros centros de Villarreal y Castellón. Matrícula abierta para el próximo curso.
¿Te vas de vacaciones o tienes una cena veraniega y quieres ir a la última? En Juanjo Jove tienen descuentos del 30 al 50%. ¿Te los vas a perder? Acércate a Juanjo Jove, calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
¡Sí! ¡El El Mundial ya está aquí. Vibra con cada partido del Mundial de Rusia 2018 en los salones de juego Azares. Haz tus apuestas en Jueguing y siente la emoción del Mundial. Ven a Azares en Villarreal, calle Mayor San Jaime 44 y Mayor Santo Domingo 10, en Onda País Valencia 27 y en Almazora Trinidad 91. ¡Gol! El juego está prohibido a menores de 18 años. Apostamos por un juego responsable.
A la localidad de Fanzara. Un festival d'art urbà.
Aquest cap de setmana arriba a la localitat de Fanzara un festival d'art urbà que ja és mític, que podem dir que ja està consolidat. Anem a parlar amb el president de l'associació Miau, Javi López. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ultimando, ¿no? Preparativos para que arranque esta programación tan interesante del Festival de Arte Urbano Miau. Una vez más, ¿eh? Una edición más.
Sí, este año vamos a hacer la quinta edición y bueno, en estos momentos pues estamos un poco de preparativos, ¿no? Estamos ya recibiendo a los artistas que van llegando y las máquinas que van a utilizar y estamos un poco liados, que se dice, ¿no?
Imagino, porque a partir de mañana empieza todo. Cuéntanos un poquito quiénes son los participantes, qué es lo que se va a hacer, un poco la dinámica, ¿no?, de este festival para la gente que después de 5 años aún no se haya acercado hacia el Miau, que será poca, ¿no?
Bueno, a ver, como siempre decimos, el Miau es un proyecto social de convivencia a través del arte. Entonces, básicamente, el proyecto este año es como todos los demás. Invitamos a artistas urbanos, nos da igual la especialidad que tengan. En este caso, este año tenemos a muralistas, a gente que hace intervenciones urbanas, danza, música, exposiciones, un poquito de todo, por decirlo de alguna manera.
Se ha convertido como en un festival de artes escénicas, ¿no?, podemos decir.
De arte urbano, más que escénico.
Bueno, sí, pero hay de todo un poco, ¿no?, también, danza...
Sí, pero bueno, ten en cuenta que el arte urbano, o se considera arte urbano, cualquier disciplina que se haga en el espacio público.
Eso sí.
Entonces,
eso es cierto.
Con eso tenemos abierto, tenemos un amplio abanico de posibilidades a la hora de elegir cualquier disciplina artística.
¿Cuántos artistas y de dónde llegan estos artistas de arte urbano?
Pues este año en muralistas tenemos a Axel Boyd, que viene de Miami, a Bífido, que viene de Italia, a Media Megas Murales, que viene de Argentina, a Carlos Callizo de Murcia, Dan Fajer de Madrid, Boa Mistura de Madrid, Tono Cruz de Nápoles, tenemos a Andrés Reyes y Costi, que son de aquí de la provincia de Castellón, y Fanzara, respectivamente. Sí. Tenemos una intervención urbana de Pink Intruder, que son unos artistas valencianos. Tenemos danza a través de la compañía Subdance de Madrid y de la bailarina que tenemos en la provincia, que es Pepa Cases, que estará acompañada por el contrabajo
de aquí, de Villarreal, además.
Exacto. Y luego tendremos dos exposiciones. Una es un proyecto fotográfico de unos fotógrafos valencianos que se llaman Ricardo Cases y Pablo Casino, que tienen un proyecto que se llama Vosté Dirá, que lo que han hecho durante todo este mes es venir a preguntar a la gente del pueblo qué les gustaría que se fotografiara de su pueblo. Pueden ser animales, personas, cosas. Y han estado haciendo muchas fotografías durante este último mes y ahora durante el festival esas fotografías pues las vamos a exponer, pero en soportes diferentes a los habituales.
Muy bien.
Entonces estamos un poquito en eso. Y luego tenemos también una exposición que nos hacía ilusión acogerla, que es una exposición que se llama No Borders, que es una exposición de artistas urbanos, pero que todo lo que se recauda para una ONG que se llama Refugiados per Menorca, es una ONG que trabaja en el este de Europa, y todo lo que se recaude irá destinado a esa ONG. Además, tendremos también acompañando esta exposición un vídeo documental sobre...
Se va a tratar el tema de los refugiados, sobreentiendo, sí, porque también he visto que hay una mesa redonda en la que se habla sobre la problemática, ¿no?
Exacto, sí. El documental que basamos es un documental de Open Arms. Y bueno, un poco siempre nos gusta tocar un tema social, ya que somos un proyecto social, y apoyar este tipo de causas.
Bueno, y algo que es lo que yo creo que impacta muchísimo a la gente, ¿no? Las fachadas, evidentemente, el hecho de que las fachadas de los vecinos estén pintadas. ¿En esta ocasión habrá muchos cambios en las fachadas?
Sí, bueno, tenemos 9 muralistas. Me faltaba por decirte Elsa Rioja, una chica de Barcelona, y Jofre Oliveras, otro artista que viene. Jofre ya vino el año pasado, ha sido el encargado de hacer la imagen del festival este año y vuelve como artista invitado especial. Pero sí, este año, pues, supongo que contaremos con 9 murales más o menos los que nos harán, aparte de la intervención urbana que nos hará Pink Intruder y de las intervenciones fotográficas que nos harán Ricardo Casas y Pablo Casino.
Pues la verdad
es que... En este momento el museo cuenta con 144 intervenciones, pues sí. Bueno, las aumentaremos un poquito más.
Bueno, pues la gente ya tiene mucho para ver un verano más. Imagino que este fin de semana habrá ocupación casi, por decirte, 100%, ¿no?, de Fanzara.
Sí, la verdad es que no lo sabemos nunca, porque como sabes somos un museo, no importa ni ventanas, no sabemos cuánta gente puede venir a visitar el museo, pero sí, para lo que es Fanzara, pues sí, mucha gente.
Y lo que me gusta también, Javi, es que se hacen visitas guiadas para explicar un poco en qué consisten todos estos murales.
Sí, es que hay que tener en cuenta que el MIAU no solamente es un festival, sino que es un museo. Entonces el festival son 4 días, pero durante todo el año el museo está abierto y,
claro,
y hacemos visitas guiadas y hacemos talleres de graffiti. Por el MIAU han pasado ya más de 4.500 alumnos para hacer visitas guiadas y talleres, y es una manera pues que tenemos para seguir manteniendo el proyecto vivo, ¿no?
Lo bonito
es un proyecto que va del voluntariado, pero económicamente también nos hace falta tener un apoyo.
Hombre,
y esta forma de tenerlo a través de las visitas guiadas y los talleres, pues aún nos hace más ilusión.
¿Y pensabais, cuando arrancasteis este bonito proyecto, que llegaría a conocerse a nivel mundial?
No. A ver, nuestro único interés cuando lo hicimos era intentar que nuestros vecinos nos dejaran hacer el proyecto. Con eso ya nos dábamos por satisfechos. El ponerse a pensar si esto iba a traer turismo o no, una cosa que no se podía prever. Además, este era un proyecto para autoconsumo del pueblo.
Claro.
No era un proyecto pensado para que nadie viniera a verlo. Pensábamos que no se iba a enterar nadie, y ha sido todo lo contrario.
Imagínate. Entonces, si se han enterado o no, que tenéis lleno el pueblo prácticamente todo el año, y sobre todo, bueno, en esta época estival, claro.
Y una cosa, también se me falta decirte que este año también tenemos música. Era muy importante, también tenemos conciertos de diferentes grupos. Está Despelados, que es un grupo de Castellón. Está Mip Organ Trío. Tendremos el cuarteto a 4 cordes, con 2 violines, una viola y un violonchelo. Y también estará con nosotros Mete Hermano Jara, que vendrá con su exposición de guitarras, su taller y un pequeño concierto.
Todo eso durante estos 4 días.
Sí, son 4 días muy intensos de arte, de música, de danza y sobre todo lo principal, de convivencia.
Pues eso es lo más importante de todo, y que cualquier persona que nos esté escuchando que sepa que puede acercarse a Fanzara en cualquier hora del día durante este fin de semana, que seguro que tiene muchas cosas que ver, que escuchar y que disfrutar, ¿no?
Sí, la verdad es que como siempre decimos, el venir a Fanzara es venir a trabajar a artistas, poder charlar con ellos y preguntarles si alguien tiene alguna duda. Ellos saben que vienen a un proyecto en que si la gente les pregunta, pues tienen que parar de trabajar y atender a la gente, a lo que les pregunte, siempre que puedan, ¿vale? Porque si no estarían todo el día hablando y no podrían, no les dejarían trabajar. Pero bueno, el proyecto va de eso, de poder tener esa convivencia los artistas con los vecinos.
¿Y cómo están los vecinos? ¿Cuáles sus comentarios, sus impresiones? Imagino que, bueno, ya estarán acostumbrados, pero los nervios estos previos siempre se notan, ¿no?
Bueno, pues ahora los que son papás adoptivos de artistas, pues están impacientes porque llegan sus artistas
claro,
para llevárselos a casa. Y los demás, pues intentando a ver dónde va a trabajar cada uno, o haciendo comidas y cenas, o estando en el consultorio, o estando en la cantina, o estando custodiando una exposición. Ahí cada vecino se apunta donde quiere colaborar en el proyecto, y a partir de ahí organizamos el festival.
Pues muy bien, para todos aquellos que nos están escuchando, que quieren subir al festival, ¿cómo obtienen la programación? ¿De qué forma se informan?
En todas nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, hemos puesto ya la programación. Y no sé si algún medio de comunicación que también nos lo ha pedido saldrá en algún sitio.
Muy bien, pues vale. Javi, disfrutad de este fin de semana largo, disfrutad el miau y sobre todo eso, a pasarlo bien y hacer que los vecinos disfruten también. Gracias.
Pues sí, de eso se trata, del miau se trata de disfrutarlo y daros las gracias por interesaros por el proyecto.
Ja són les dues del migdia. Esperem que hagueu disfrutat d'aquest programa Protagonistes tant com nosaltres. Encantada d'haver estat un dia més acompanyant-vos i presentant-vos convidats i protagonistes. Demà tornarem, recordeu que a partir de les 12:05 estarem acompanyant-vos, estarem fent-vos un rate de companyia fins a les dues del migdia. Esperem que estigueu ahí, 12:05, en Protagonistes. Pues deixem amb el nostre company Miguel Batalla i amb la companya Clàudia Balado i amb l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Fins demà, molt bona vesprada, adeu.